I quan passen 7 minuts a 2:15 del matí, a més de seguir a l'estudi amb la Núria Joanico, bon dia.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres en Víctor Alexandre, un dels nostres il·lustres santcoatencs, i que és escriptor i bé, també col·laborador habitual d'aquesta casa. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem una mica de la teva darrera obra, que és Cor de Brau. De fet, ja vas estar aquí presentant-la, però segurament és el que queda ara mateix més pels oients, que podem trobar totes les llibreries. I perquè estem parlant d'un llibre que tracta d'un tema molt d'actualitat, que és l'abolició de curses de braus aquí a Catalunya. Tu fas una mica un recull d'humor amb una família ramadera catalana, oi? Que es troba en una situació de dilema. Què volies explicar una mica amb aquest llibre?
Bé, és una novel·la, de fet, no.
Sí.
Es podria pensar que és un assaig, no, és una novel·la. Per tant, tot el que passa és ficció.
Sí.
El que sí que és cert és que, clar, hi ha elements reals, com és que el juliol de l'any passat el Parlament de Catalunya va aprovar l'abolició de les curses de braus a tot el territori nacional, i per tant, doncs, a partir d'aquest fet real es desencadena doncs, la novel·la. El que sí que és cert és que hi ha dos elements. Un, que és una cosa molt seriosa, que és tot el tema de les curses, i també no només el tema de les curses, sinó que surt el tema dels drets dels animals, de tots els animals, de tots els éssers vius, en definitiva. I després hi ha el que deies, que tot això passa a Camprodon, concretament en una casa d'una família ramadera catalana que està a favor de les curses perquè hi té el negoci muntat, i on es produeix una sèrie de situacions còmiques, divertides, perquè si no seria una cosa, en fi, el tema és molt feixuc. D'aquesta manera, doncs, jo volia que el lector s'ho passi molt bé, que rigui, que es diverteixi, i que, de fons, hi ha tot el missatge de drets universals dels éssers vius.
Com et va sorgir la idea? És a dir, vas voler començar fent un al·legat i després vas acabar decidint tornar-ho una mica satíric, o va ser al revés? Primer vas tenir la idea de fer una mica de broma i finalment va acabar sent més un al·legat.
No, perquè si hagués sigut només un al·legat hagués sigut un assaig. Directament m'hagués posat a fer doncs, un altre llibre d'assaig com els que tinc, no? Però com a assaig no em motivava tant. Era un tema que no motivava com un assaig posar-me a fer tot allò. En canvi, com a novel·la sí. Més últimament estic fent novel·les i per tant... No, em venia de gust que la gent s'ho passés bé i voldria donar-li una forma teatral perquè està concebuda com una obra de teatre també la novel·la, de manera que es pugui representar escurçant determinades situacions i que es pugui representar, i aleshores amb tot aquest missatge de fons que és real i que és molt seriós, la gent rigui contínuament en totes les coses que passen en aquella casa,
que segurament estem parlant d'una casa que justifica
sí.
una cosa que molta gent em sembla, m'incloc, una mica injustificable, com podria sí. ser un espectacle sí, sí. com les curses de braus. Clar, ells tenen els seus arguments.
Sí, tenen arguments. Jo si hagués fet un assaig hagués fet un posicionament clar. Com a autor, hagués dit, doncs jo també hi estic en contra, però com que era una novel·la, doncs hi ha personatges que estan a favor i en contra i t'has de posar la pell dels altres i has de buscar arguments, perquè en tenen d'arguments. El que passa és que no s'aguanten. O sigui, d'arguments a favor de les curses de braus n'hi ha molts, però no s'aguanten. No n'hi ha cap que s'aguanti, perquè no hi ha res en aquesta vida que justifiqui el patiment de ningú només perquè un tercer es diverteixi. És que no s'aguanta del lloc, ni la tradició ni res, perquè diu, un dels arguments que es fan servir diu, no, és que això és que fa molts anys que es fa, no és una tradició molt antiga, sí, sí, perfecte, però és que la llargària d'una tradició no justifica mai el martiri de ningú. En tot cas, l'únic que demostra és la llargària de la impunitat d'aquell fet, que fa molts anys que és impune, però tard o d'hora s'ha d'acabar.
Tot i això, sembla que s'han abolit les corrides, però no els correbous. Per què sí. creu que passa això?
Clar, aquí hem mostrat una mica d'hipocresia als catalans, potser.
Bé, aquest tema surt en la novel·la perquè jo estic també a favor que s'aboleixin els correbous. Ja sabem que a les Terres de l'Ebre hi ha molta oposició amb això i per això els polítics no es volen mullar perquè tenen molta por a perdre vots. De tota manera, cal tenir en compte una cosa. És veritat que pot semblar, que és un dels arguments que es feia servir per part dels protaurins, que hi havia una hipocresia prohibint les curses i, en canvi, doncs, acceptant que continuï havent-hi correbous. Es pot veure així, certament. Però també és veritat que, tenint en compte el que acabem de dir de l'oposició que hi hauria a les Terres de l'Ebre, si s'hagués ajuntat tot, avui dia no s'haurien prohibit les curses de braus a Catalunya, perquè els polítics que van votar a favor de l'abolició no hi haurien votat, per por a perdre vots. De manera que a mi, com a estratègia, em semblava bé, per part antitaurina, anar a pams. Primer una cosa i després l'altra. Ara que s'ha aconseguit aquella fita, ara és el moment d'anar pels correbous.
Per tant, creu que en un futur s'acabaran prohibint?
Oh, clar, és que per raons de sentit comú. És que no es pot admetre que en el segle XXI hi hagin zones en el món que es diguin desenvolupades, civilitzades, democràtiques, defensores dels drets i tal, i que es martiritzin animals. Dir, no, és que no el matem. Bé, d'acord, no el maten, però és que no deixa de ser un martiri. I, en definitiva, per divertir-se.
Clar, però es podria fer l'argument de que tothom que no és vegetarià d'alguna manera està defensant un patiment injustificat, fins i tot aquells que consumim, per exemple, formatges, perquè clar, sí, tots sabem que les condicions dels animals no són les que haurien de ser en un cas òptim.
Sí, a veure, una cosa és menjar, jo no sóc vegetarià, per tant, jo no volia fer un llibre dogmàtic, que jo simplement el que volia és donar arguments a la gent perquè la gent reflexioni per ella mateixa, no? De tota manera, jo entenc que no tinc arguments per rebatre els vegetarians. Procuro menjar poca carn, però m'agrada. Però el fet que a mi m'agradi menjar carn no és un argument. Això no és un argument. Ara bé, per tant, jo el que volia dir amb el llibre és dir, feu el que vulgueu, teniu dret a menjar el que vulgueu allà vosaltres, cadascú que mengi el que vulgui. Però el fet que mengis el que vulguis, menja carn si vols, però no cal que torturis l'animal que et menges, perquè la tortura no està justificada. Vull dir, posar una llagosta en una olla bullent només per satisfer el teu paladar, a mi em sembla brutal, vull dir, em sembla increïble, no? Perquè hi ha una tortura prèvia de l'animal, només per una qüestió de paladar. És un menyspreu absolut per la vida d'un ésser viu. De manera que una cosa és ser vegetarià o no ser vegetarià, i l'altra és anar a un espectacle i pagar per divertir-se com es tortura un tercer. És molt diferent. Un altre tema és el tema de les granges, el tema dels laboratoris, el tema de les facultats de medicina, els escorxadors, com estan aquestes bèsties, que això també surt a la novel·la, que és esfereïdor. I aquí sí que els polítics, aquí hi havia una crida a la premsa perquè conscienciïn els polítics i la societat que el que estem menjant no és bo, perquè la vida, els pocs anys de vida que tenen aquestes bèsties comprimides en l'espai d'un foli, no és saludable finalment quan moren, no? Perquè acaben embogides, s'automutilen, és terrible.
Creus que hi ha una connexió, això que es diu a vegades, no? La manera com tractem els animals en reflexa com som com a societat. Creus que això és exagerat, dir això, no? O que de debò sí Mostra com som?
Clar, en tots els aspectes. És a dir, una cosa són les coses que diem, les altres les coses que fem. I si vols jutjar una societat, no és pel que diu, sinó pel que fa, en qualsevol àmbit de la vida. I aleshores, una societat que maltracta els animals, doncs és una societat que no ha reflexionat sobre una sèrie de coses.
També s'ha fet l'argument, però, de que és l'odi a Espanya el que ha fet que des d'aquí abolim les corrides, i que realment això no és un primer pas per abolir els correbous, perquè el que volíem era carregar-nos a un símbol espanyol. Creus que és totalment just dir que això no és cert? O que no hi ha una petita part d'això en voler abolir un símbol espanyol?
Mira, si només haguessin sigut els independentistes els que estaven a favor de l'abolició, no s'hagués guanyat, perquè molts dels que van votar en contra de les curses de braus no són independentistes. Molts partits van donar llibertat de vot i gràcies a això la cosa va anar bé. De manera que és una fal·làcia dir que això és l'independentisme. És veritat que l'independentisme hi està per raons ideològiques també en contra de les curses de braus. Jo estic en contra de les curses de braus per dues raons. Una, perquè sóc independentista i, per tant, la festa nacional espanyola no és la festa nacional del meu país. I segona, perquè per principis humanistes, perquè no puc suportar doncs que es torturin cap ésser viu en funció de cap plaer visual, no? Però si algú ha fet política amb això, justament és Espanya. Tots els protaurins han defensat les curses de braus justament perquè és la festa nacional espanyola. I el que no poden suportar és que en una part del que ells consideren el seu territori nacional això no sigui fiesta. I de manera que si algú ho ha polititzat són ells, no els antitaurins.
De fet, recentment ho intenten blindar a Madrid.
Sí, la prova, exacte. Vull dir, no hi ha hagut cap argument humanista a favor de mantenir les curses de braus. Tots els arguments que han presentat, que es van presentar al Parlament, eren arguments de tipus de caràcter polític. De manera que Clar, és lògic, perquè és que no s'aguanta per enlloc. No s'aguanta per enlloc.
Creus que per la seva banda es veu com un atac independentista o com un moviment independentista i no tant com un moviment a favor dels drets dels animals?
Sí, ho volen veure així, és lògic. Ells... també, també se'ls hi ven així, perquè per Espanya funciona aquesta idea, no? Dir, no, és que això ho hem fet per separar-se i no sé què. Cauen en el ridícul quan diuen això, perquè Catalunya ha fet aquesta abolició després de Canàries, que ho va fer en els anys 90. I aleshores no van dir res. No van considerar que Canàries, doncs, tingui les mateixes pretensions. I això demostra la poca importància que donen a Canàries. Jo, com a canari, m'ofendria. Perquè, clar, quan faig una cosa, és que els és absolutament indiferent el que faci Canari. Absolutament indiferent. En canvi, si ho fa Catalunya, sembla que s'acabi el món. Bé, les coses s'acaben imposant. Jo crec que el sentit comú s'acabarà imposant i també arribarà un dia en què Espanya abolirà les curses de braus, que és el que hauria de fer.
És curiós, però, com aquesta reacció visceral en contra del que es fa des de Catalunya no sembla haver-se modificat molt per un fet curiós, que és que les enquestes per primera vegada donen victòria a l'independentisme aquí en el nostre país. Jo no he notat un canvi especial en les actituds que venen des d'Espanya. Serà que no ens tenen gaire por?
No sé si ens tenen por o no. Jo crec que més por del que pensem, sí. És a dir, ells tenen més... són conscients, Espanya és conscient, que la independència de Catalunya és un fet inevitable.
De debò, em sembla que...
Sí, 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 ho tenen clar. Justament per això porten a terme una política que considera Catalunya un altre país, un altre estat, diguéssim. I per això, quan compren art... la destinació d'aquest art que compren no és Catalunya, sinó Espanya, perquè tot el que està a Catalunya es considera que queda en un altre país, eh? I per això, doncs, es va fer això, per exemple, el tema de coses, diguem-ne, petites, com pugui ser, per exemple, doncs, l'arxiu Centelles, doncs la rapinya de portar-ho cap a Espanya, quan si estigués a Catalunya, des del seu punt de vista, continuaria sent Espanya, doncs no, ha d'estar a Madrid, perquè si no està a Madrid és com si estigués en un altre país. I aquesta política hi és, i per tant, doncs, ho tenen clar. El que no saben és quan, perquè tampoc ho saben els catalans quan, però molt més aviat del que molts independentistes es pensen, aquest país, inevitablement, encara que no vulgui, serà un estat independent, perquè només té dues alternatives: o desaparèixer com a nació, com a poble, com a identitat nacional, o esdevenir independent.
El que segurament el problema que hi ha, i això no, a vegades no es vol admetre, és de l'independentisme, és que la demografia ha jugat en contra d'aquesta ideologia a Catalunya. Evidentment, Catalunya és un lloc molt mestís en aquest sentit, sí. No? Tots som provinents de molts llocs, i això ens fa molt difícil després unir-nos en un sol projecte.
Bé, el divideix i venceràs és una cosa tan antiga com la humanitat. La Xina, que ha dit que el Tibet és Xina, i punt, i d'una manera molt, molt més bèstia, perquè, en fi, allà es fan unes massacres terribles, i com que sembla que Occident en depèn una mica de la Xina, moltes coses fan els ulls grossos. Però en l'any 90, o 90, perdó, l'any 2000, al Tibet hi havia 6 milions de tibetans, però ja hi havia 7 milions de xinesos. És a dir, que els xinesos sabien que, enviant-hi més xinesos, el que feien era trencar la cohesió del Tíbet. Clar, quan en un país la gent que és autòctona queda en nombre inferior a la gent que ve de fora, automàticament la cohesió també es trenca, és lògic, no? Sobretot si aquesta gent que ve de fora ve d'un sol origen, perquè si ve de molts orígens és diferent, perquè aleshores, doncs, la llengua vehicular acaba sent la local. Però si ve d'un... Clar, si a Alemanya, que hi ha 80 milions de persones, arribessin, doncs, 80 milions més d'un altre origen...
Ha passat amb els turcs, una mica.
Sí, clar, automàticament, clar que se'n ressent el país. Aquí a Catalunya el que s'havia aconseguit és que molta gent, i això és molt bo, és que molta gent que havia vingut d'Espanya, en el seu moment, avui dia és independentista. I si no ho eren ells... que ja ho accepten, ja ho són els seus fills o els seus nets. perquè l'independentisme està ple de cognoms espanyols.
Però estem parlant d'una minoria, Víctor. Aquí,
com a minoria?
Deixa'm que rebati una mica, perquè això s'argumenta, i és cert que molta gent ha fet aquest pas, però jo crec que al final, si analitzem quina gent hi ha a cada bàndol, acabarem a la conclusió que la majoria seguim estant en la part on estàvem abans. Això no et preocupa? És una de les grans pors del pujolisme, de fet, aquesta.
No, jo crec que l'independentisme... És a dir, quan es diu que l'independentisme és minoritari, ja s'ha vist amb les consultes. L'independentisme de minoritari no en té res.
Però és que absolutament... Creus que les consultes són una bona demostració, sí, de la força?
Sí, i tant. És a dir, i no eren una cosa vinculant, era una cosa que la gent li donava una importància relativa perquè sabia que allò no, el seu vot no tenia més transcendència que la simbòlica. Però tota aquesta gent que diu que l'independentisme és minoria, estaria bé, doncs, que facilités la possibilitat que això es pogués veure reflectir d'una manera absolutament legal, no? És a dir, tots els que diuen això estan en contra d'un referèndum. I, esclar, és curiós que estiguin en contra d'un referèndum que diuen que tenen guanyat, perquè si el tenen guanyat, un referèndum no fa por. I resulta que no, que són els que impedeixen que pugui haver-hi un referèndum. No fos cas que, oi? I és que hi ha molta... a més, quan les coses van de debò, la gent canvia d'actitud. És a dir, quan la gent diu, no, però si avui voto això ja demà... Avui m'he llevat espanyol i demà puc despertar-me català? Sí, clar. El teu vot ho decidirà.
Això molta canvia... gent argumenta que canviaria en contra de la independència.
No creguis. A més, els arguments, fixa't, els arguments per quedar-se a Espanya són purament emocionals. No hi ha cap element, cap argument racional. Cap. Perquè un estat que és espoliat amb 22.000 milions d'euros i que, clar, diem, és que hi ha moltes retallades, sí. I com és que t'enfrontes amb les retallades que el teu govern està obligat a fer, a practicar? Perquè hi ha un espoli. És a dir, com és que no t'enfrontes amb l'origen del mal? No, amb els pagats que s'han de posar per culpa d'aquest mal, oi? I en canvi l'altre perquè Espanya és un tema emocional, perquè Espanya és una realitat que està aquí al costat, si Espanya no se'n va, és a dir, encara que Catalunya sigui independent, geogràficament continuarem l'un al costat de l'altre. I igual que estem al costat de França, i els espanyols estan al costat de Portugal, i no passa res. Oi que poden tenir una bona convivència, portuguesos i espanyols, malgrat que hi hagi una frontera estatal, que ja no hi és pràcticament, perquè a Europa per sort no hi són, doncs el mateix passaria aquí. Conviuríem igualment, i el que tingui doncs la seva àvia a Burgos, igual que fa cada mes d'agost, ho continuarà fent quan Catalunya sigui independent. És que no canviaran els hàbits, tot serà exactament igual, l'únic és que tu decidiràs per tu mateix i no hi haurà ningú que t'espoliï en nom de cap solidaritat, perquè Catalunya ha de ser solidària amb el món, no amb Espanya, amb el món. I en el món hi ha pobles que tenen una esperança de vida de 40 anys. Jo crec que amb aquests països hem de ser solidaris, no amb les autopistes de Madrid.
Sí, curiosament, però l'independentisme ha agafat una empenta social que no ha agafat a la política. És un fet curiós. S'ha anat fragmentant, segurament, en petites plataformes i partits. Això ha perjudicat el procés d'independència.
Sí, clar. Però és que jo crec que això és inherent al perdedor. En tots els àmbits de la vida. Quan perds... sempre hi ha molt mala maror, sempre surten grupúsculs i grups i divisions, passen al futbol també, eh? Quan van mal dades l'equip aquell és una olla de grills, eh?
Sí, també vestuari... Esquerra, però potser mort d'èxit, en aquest sentit.
Esquerra no l'ha assassinat ningú, Esquerra s'ha suïcidat, ningú no l'ha mort, s'ha suïcidat perquè va generar unes expectatives que després no va complir, i això en qualsevol àmbit de la vida també passa factura, de manera que ha recollit el fruit del que va sembrar. Jo vaig donar molt de suport a Esquerra durant molts anys i em vaig sentir decebut, no el 2003, però sí en el 2006 amb el segon tripartit, i a partir d'aquí doncs no em sembla malament pactar amb qui sigui, sempre que aquell amb qui pactes s'avingui a uns principis teus que són innegociables. Però si tu no negocies res, simplement t'associes amb l'altre que pensa completament diferent a tu, aleshores l'únic que t'interessa, i és el que la gent veu, és que t'interessa el poder, interessa remenar les cireres a canvi de res, i això a la llarga té un preu, i el preu ha sigut brutal, no? Per Esquerra així es troba.
I ara mateix tu a qui dones suport dels partits que tenim a l'espectre?
Jo no he estat mai militant de cap partit. Com a escriptor penso que puc ajudar més al meu país sense militar enlloc. La meva militància és Catalunya, la independència del meu país, i sempre donaré suport a aquells partits que defensin aquesta posició. En aquests moments només hi veig a Solidaritat, tot i que també he tingut divisions i fragmentacions que em semblen deplorables, però en aquests moments només veig a Solidaritat com l'únic partit...
El reagrupament, no?
Que és, bé, no, dic en representació parlamentària. En el Parlament només veig a Solidaritat sent coherent amb allò que diu i amb allò que pensa. Ara, és petita.
I el nou moviment d'Esquerra, amb Oriol Junqueras al capdavant, et promet? Tu que ets una persona que has estat vinculat a plataformes on hi ha estat Oriol Junqueras.
Sí, però perquè això funcioni ha de renovar completament, de dalt a baix, la cúpula. És a dir, contemporitzant i posant persones que han estat els pares del tripartit, això no a mi no m'hi trobaran.
Curiosament, Sant Cugat, però sí que ha estat una ciutat que amb Mercè Conesa i amb Lluís Recoder al capdavant s'ha posicionat clarament, cosa sí, que ha estat molt, sí, molt criticada. Tu creus realment en la força nacional des de la localitat que es pot fer des de Sant Cugat?
Sí. No, i tenim un ajuntament on hi ha una sèrie de, començant per l'alcaldessa i per molts regidors, doncs que són independentistes, que creuen en els drets nacionals del país i que quan s'escaigui un, és a dir, fer una posició, un posicionament manifest en aquest sentit, doncs ho faran. Jo penso que està que Sant Cugat és un municipi, ja es va demostrar a la consulta, on l'independentisme és molt elevat. Fixa't que va guanyar l'independentisme a la consulta, va obtenir més vots que els que ha obtingut Mercè Conesa a les últimes eleccions, tot i que ha arrasat.
Ha arrasat amb 15.
Ha arrasat. I tot i així, encara l'independentisme va tenir més vots. Poca broma en dir que l'independentisme és una minoria.
Doncs gràcies, Víctor, per ser aquest matí aquí. Abans de marxar, però, et vull fer un petit atracament. Tu que m'has comentat ara fora de micro que treballes escrivint fins als 4 del matí. Quin projecte tens en ment ara mateix?
Estic escrivint una altra novel·la.
Una altra novel·la, eh? Ara estàs en ficció.
Sí, una altra novel·la.
Podem saber de què tractarà?
El que sí puc dir és que Sant Cugat tindrà molt de protagonisme.
Ah?
Sí, molt, molt, molt. Perquè moltes de les coses que passen a la novel·la, o que passaran, encara no les tinc escrites, passaran a Sant Cugat. Agafo com a referents unes persones de Sant Cugat, no? I vaja...
Persones reals?
Bé, la inspiració en persones reals, eh? Sí, però... Però sí, l'escenari serà Barcelona i Sant Cugat, i Sant Cugat tindrà un gran protagonisme, i especialment un dels carrers de Sant Cugat. Sí.
No, ens ho deixes aquí penjant.
Sí, perquè l'energia és bo tenir-la concentrada, i si s'escampa, aleshores es perd una mica la...
Doncs gràcies, Víctor, estarem esperant amb fruïció. Gràcies per ser aquí, nosaltres tornem d'aquí un parell de minuts.